mateix les 11 i 4 minuts del matí, temps de descompte amb la sintonia de Ràdio Maricel. Hem de fer la crònica esportiva d'aquest cap de setmana, darrer parèntesi de la temporada abans no ens arribi la Setmana Santa, i un cop superat aquest parèntesi ja anirem a patar al final de la temporada. I avui que hem de començar dient allò de el patinatge artístic català torna a estar d'enhorabona, i en el cas que ens ocupa, avui hem de començar amb una felicitació ben gran per a dues patinadores de casa nostra, l'Andrea Serra i la Vinyet Sintes. Les dues, formant part de l'equip de l'artístic Skating Cunit, han estat campiones d'Espanya en la modalitat de show petit. Reus, que ha tornat, per tant, a coronar una vegada més els patinadors i patinadores de l'Skating Cunit. Tot plegat, com diem, en aquest cap de setmana previ al que serà ja amb el darrer parèntesi de la temporada, amb el de la Setmana Santa, i que ens ha deixat altres resultats destacats. Per exemple, si parlem de futbol, a la primera catalana, a la Unió Esportiva Sitges, se li compliquen una miqueta més les opcions d'ascens amb la derrota que va patir dissabte 3-1 a Sant Cugat. Queden ara mateix 4 jornades i els homes d'Àlex Villa que ja no depenen d'ells. I afegim aquí també el fet que, per exemple, tenen l'averaix perdut tant amb el Martorell com amb el Sant Cugat. Per tant, com apuntava també el míster dels Sitges, caldrà fer els 12 punts i esperar que tant Martorell com Sant Cugat se n'endeixin uns quants en aquestes 4 últimes jornades. Farem repàs de la primera catalana, també de la tercera, especialment del derbi d'Aiguadols, que es va jugar dissabte passat i que va acabar amb la victòria del Sitges B davant el Ribes per 2-1. En hoquei patins hem de parlar del partit de dissabte passat a Vinsbens, el Club Patí Subursitges, que confirma amb el seu mal moment amb la derrota amb el Cubelles per 3-15. Sí, sí, 3-15. L'equip de Lluís Medrano, que va atropellar literalment, com es diu en aquests casos, a un Subursitges que no pot badar en aquestes 4 jornades que resten, perquè ara mateix és allò que mira més cap avall que no pas cap amunt. Cap de setmana que ens ha deixat també amb la Unió Esportiva Sant Boiana C com a campió de Catalunya de rugby, els de Sant Boi, que es coronen campions 10 anys després en superar a la gran final al Gòtics per un ajustat 29-25. Per tant, el conjunt de Sant Boi que ha demostrat ser el millor de Catalunya en aquesta DHCAT. 11 i 7, comencem. Bé, avui, doncs, com els dèiem, hem de començar parlant de patinatge artístic, perquè la ciutat de Reus s'ha tornat a coronar el Club Patinatge Artístic Skating de Cunit com a millor d'Espanya. Ho va fer el passat dissabte en la modalitat de show petit amb la coreografia O Fortuna, que li va valer el primer lloc per davant dels grups de patinatge de Tona i també de Figueres. I a Cunit hi formen part dels seus equips i tenim a uns quants sitgetans, i les dues que han estat campiones d'Espanya són l'Andrea Serra i la Vinyet Sintes. I aquest matí tenim l'oportunitat de poder parlar amb una d'elles, amb l'Andrea Serra, que la tenim ja amb el telèfon. Andrea, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Molt bé, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Escolta'm, Andrea, vaig tenir ocasió de veure la vostra actuació per televisió i, bueno, haig de dir que va ser absolutament brillant, eh?
Doncs sí, la veritat és que portem molt de temps entrenant dur per poder executar al final aquesta coreografia, que per mi és una coreografia que té molta, molta màgia, i no només la història que explica, sinó tots els detalls que hi ha en ella. Per mi és una coreografia brutal, i tot i que penso que des del punt de vista de patinadora que és perfeccionista, encara la podríem haver executat un pèl millor, perquè sempre, pues, bueno, al final ja en aquest nivell busques... Bueno, és la perfecció, perquè és el que es necessita, no? Si vols arribar a un mundial, molt contents per la feina feta i per poder arribar fins aquí.
Andrea, parles de la perfecció. És dificilíssim ser perfecte,
sí,
no?
Sí, sí. No, és molt difícil, i a més, o sigui, al final estàs dins d'un grup que són 12 persones, 12 caps, tothom... té el seu, no? O sigui, ja cadascú té la seva esport, la seva tècnica, la seva manera de patinar i que tot influeix. Però al final, clar, també la gràcia està aquí, no? Al final saber controlar tots els nervis i poder demostrar la feina feta i el treball en equip.
Mm-hmm. Són pitjors els moments previs a l'actuació?
Sí.
Entenc que sí, eh?
Sí, mm-hmm. Sí, sense cap mena de dubte. Per mi el pitjor moment és on estàs allà abans de sortir a pista, que dius, ostres, què faig aquí? Surto corrents ara? O què? I a més, a Reus, en aquest campionat d'Espanya, s'entrena el dia d'abans que es competeix. Llavors, clar, penses, és que entrenes a pista, proves la pista, i després un dia sencer fins que no tornes a tocar la mateixa pista. I tens tot aquell dia per pensar com m'anava el terra, la sensació que he tingut, tot ha estat bé... I clar, et veus una mica apurat en aquells moments que dius no, bloquejo el cap, zero pensaments negatius i gaudeixo del moment i de l'oportunitat realment que és poder patinar en un campionat d'Espanya, perquè jo ho segueixo valorant cada dia com el primer dia que el vaig fer, o sigui, és algo increïble.
Cert que veniu d'un 2024, Andrea, vaja, de somni, campions del món, d'Europa, d'Espanya, et fa por que tot això s'acabi?
Pues aviam, no et mentiré, doncs sí, no? Ara que quan arribes a cert nivell, jo crec que el que vols com a mínim és mantindre't. I també aquesta pressió pues, l'has de saber controlar, perquè en certa manera, tot i que també et pot ajudar, també et pot jugar en contra. Però sí, és com un somni. Jo ara mateix estic en una bombolla. És tot el que sempre... Jo sempre ho explico així. És el que també Andrea, de quan tenia 6 anys, ara mateix flipa amb el que faig. I pues clar, sí que fa por, però també penso que si tot el que s'ha aconseguit ha sigut gràcies al treball diari, a la feina ben feta, si el camí segueix sent el mateix, doncs els objectius no tenen per què no complir-se.
Uh-huh. Andrea, què té aquest equip de Cunit, en el que estàs ja des de fa uns quants anys, que no tenen, per exemple, altres equips, sense anar més lluny, els que van quedar segons i tercers, Tona, Figueres, o en definitiva, què té el patinatge català que no té la resta, no? Si parlem a nivell d'espanyol, Madrid, Galícia, Andalusia...
Bueno, el patinatge català per mi, o sigui, és pioner en tots els nivells de patinatge artístic, és a dir, tant en individual com en show, però en show jo crec que és on ens emportem encara més la palma, perquè realment, si et mires la classificació del patinatge català, tant de shows petits, shows grans, quartets, i veus que els que estan allà dalt són els grups catalans. I jo crec que, bueno, al final s'ha treballat molt a nivell grupal pel que fa aquí a Catalunya. Uh-huh. No sé com funciona a les altres comunitats, però aquí és el que fem. I després, si et parlo del meu grup, doncs jo no conec bé la manera de treballar de la resta, però el que sí que tinc clar és que si el nostre grup funciona, el bé que funciona és més que res per... Una cosa que et diria jo és per tindre un objectiu i compartir-lo tot amb les mateixes ganes i amb la mateixa ambició. És a dir, nosaltres ho vam tindre clar, només formar el grup, què volem aconseguir i com és aquest camí per aconseguir-ho. O sigui, ganes, esforç, dedicació, sacrifici i, sobretot, molta confiança en tots els membres del grup. Uh-huh. El fet de poder sortir a pista i dir, jo surto tranquil, confio en el meu equip i per molt que pugui passar qualsevol cosa, perquè al final és el que diem. Quan patines en un show, és que poden passar molts factors externs, tipus, fa servir atrezzo, imagina't, doncs aquest atrezzo se m'ha trencat alguna cosa, que a nosaltres ens va passar, se'ns va trencar un fil, però dius, confies en el moment, som patinadors, patinadores amb recursos, doncs estirem d'allà i confiem i et treus els pensaments negatius.
Clar, poden passar tantes i tantes coses moltíssim. En una actuació, com molt bé ens explica i ens detalla l'Andrea, que vaja, un ha de ser prou fort mentalment també per sobreposar-se a una situació complicada quan està en plena actuació. Andrea, per la gent que ens escolta i se'n puguin fer una idea, quant de temps portàveu fent o assajant aquesta coreo?
Doncs portem realment des de pràcticament maig-juny de l'any passat. Vale, que primer, clar, tot és, ho compagines una mica amb el que és la coreografia anterior, perquè clar, quan et classifiques pel Mundial, com ens va passar l'any passat, què passa? Que tu has d'estar entrenant encara la coreografia que has d'executar pel Mundial, que va ser a l'octubre, bueno, a finals de setembre, i què passa amb això? Que has de compaginar el seguir fent aquesta amb la creació de la nova, perquè després no et vegis de pressa i corrent, fent-la de qualsevol manera, la del proper any. Llavors, clar. Hi arriba un moment que es compagina l'anterior amb l'actual.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara estem parlant amb l'Andrea, però, òbviament, parlem d'altres patinadores, com la Vinyet Sintes, que també ha estat, com l'Andrea, campiona d'Espanya. I deixem preguntar-te també, Andrea, per un grup de patinadores que, com es diu en aquests casos, venen empenyent molt fort i que les coneixes molt bé, com són la Laia, la Maria i la Nayara.
Què t'haig de dir? Jo que les he entrenat aquí, a mi se'm cau la bava també amb ella. O sigui, és això, jo crec que el que compartim molt les patinadores que estem en aquests grups és la constància, l'esforç, l'ambició i les ganes d'arribar-hi. O sigui, està clar que les coses no cauen del cel, que sense esforç, sense sacrifici, sense renunciar moltes vegades a coses que... Pues que hi ha molta gent que no està disposat a fer-ho i que no passa res, que és igual de vàlid, però el que tenen elles és això per mi. Jolín, són 3-4 patinadores que estudien, que entrenen moltes modalitats i que tot i així pues, ho fan tot. Per què? Per aquestes ganes, per aquest voler fer que tenen elles.
Mm-hmm. No hi ha secret, i l'Andrea sempre ens ha parlat d'aquest treball, d'aquesta constància, del dia a dia, del mes a mes, de l'any en any, i en definitiva el que et porta doncs, a ser un campió del món, d'Europa, d'Espanya, de Catalunya, el que sigui. Andrea, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, moltíssimes felicitats de nou,
gràcies.
Que vagi molt bé, i a gaudir d'aquest moment, perquè això val la pena de poder-ho celebrar.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Adéu.
Vinga, doncs, deixem el patinatge i entrem ja a repassar el gruix de la jornada futbolística. Encetem el repàs aquesta jornada fixant-nos en primer lloc en alguns dels resultats destacats en matèria de futbol base. A la primera divisió de juvenils podem dir que comença una nova lliga per al juvenil A de la Blanca després de la derrota d'aquesta última jornada al camp del Cornellà. Derrota per 1-0 davant el segon classificat, que fa que la diferència s'hagi reduït a només 3 punts quan falten 5 jornades per cloure amb el campionat. Comença, com dèiem, per tant, aquesta minilliga de 5 jornades, i el cert és que el coixí que tenia la Blanca ara mateix ja no el té. I en el cas del Cornellà, recordem que la Blanca té l'averaix perdut. Repassem aquests i altres resultats dels equips de la Blanca i ho fem en companyia d'en Xavi Cabezas, que el tenim ja al telèfon. Xavi, bon dia, bona hora.
Hola, Pitu, bon dia.
Com diu aquell, nunca mejor hablé que fue cuando callé. Perquè si te'n recordes, divendres jo vaig parlar, el Pitu Valera, no el Xavi, sinó el Pitu Valera va parlar de que l'equip ja tenia un peu i mig o un peu a preferent, i aleshores és quan, el mal del periodista, com es diu,
passa res.
És una derrota que no sé si... Vaja, sí, complica una miqueta el panorama, però vaja, aquest coixí s'ha anat reduint, Xavi, i ara són, com dèiem, 3 punts només.
Sí, Pitu, així és. Ara són 3 punts.
I comença aquesta altra lliga, no? És una lliga curta, de 5 partits, de 5 jornades.
De 5 partits.
I de veure com l'equip ho gestiona, això, no?
Sí, és així. Bueno, jo també he parlat una miqueta amb el Josu, i bé, estan convençuts de la bona feina feta fins ara, i estan ferms i forts intentant guanyar aquests propers 5 partits.
Mm-hmm. Sense cap mena de dubte, vaja, jo repeteixo, no tinc cap mena de dubte de que l'equip acabarà de donar el salt, però et deia això perquè, òbviament, l'equip tampoc està massa acostumat fins ara a gestionar una situació així, no?
Sí, bueno, ha sigut una lliga que ha anat força bé de moment, però el Josu sap per la seva experiència que la primera divisió juvenil, per ser campió, costa molt. S'ha de picar molta pedra, s'ha de treballar molt, són moltes setmanes d'entrenaments, i ell sap perfectament com portar aquesta situació.
Bé, doncs, petit parèntesi ara per la Setmana Santa, que anirà prou bé, per carregar piles, per posar la benzina necessària per afrontar amb aquestes 5 últimes jornades.
Totalment.
I el proper partit, que crec que és a casa, a intentar-lo guanyar i a intentar que el Cornellà no s'apropi més del que està ara mateix. Què hi posem?
Així és. Volia Pitu, si em deixes un momentet,
sí, i tant,
una miqueta, i donar ànims al Nico Weinstein, el porter del juvenil, que va tenir una, perdona, una lesió, un ensurti important contra el Cornellà.
Ostres.
Sí, va passar la nit a Vall d'Hebron, va tenir un enfonsament de tres dents de la boca inferiors.
Uf.
I sí, sí, li ha posat una fèrula, està estabilitzat, ja està a casa, i estarà aproximadament un mes de baixa, però vaja, que al final aquestes coses estan per sobre del futbol, la salut de les persones i dels jugadors, i donar-li al Nico una forta abraçada i una bona recuperació.
Sí, sí, doncs ens afegim, òbviament, aquesta abraçada cap al Nico i que en un meset pugui estar ja de nou amb els seus companys.
Exacte.
Xavi, què hi posem aquesta jornada?
Bé, de les coses que vam parlar divendres tu i jo, Pitu, el juvenil B davant l'Olèrdula va guanyar 14-0, un resultat poc habitual en partits, sí, de juvenils. Està fent realment molt bona temporada i es jugarà amb el Cubelles A, també l'ascens a primera divisió. Què més? El cadet B del Rafa Porres va jugar contra les Cabanyes, que era setè classificat, sempre assumia un partit difícil, va guanyar 9-0. Realment estan fent una lliga espectacular, van com un tiro, com aquell que diu, i segueixen líders molt ferms. I l'equip del Subias, que també vam parlar tu i jo d'aquest tema, del Subi, bueno, venia el Tortosa Ebre, venia un rival molt fort, 4 classificat, diria que ja van perdre per 9 gols, van quedar a dos, van competir prou bé, bueno, i també té el seu mèrit, la veritat.
Xavi, permeta'm un petit incís, ara que parles de l'equip del Carlos Subias. Què difícil ha de ser per aquests nanos, i tu ho saps perquè hi treballes amb nens, afrontar una temporada en què perds una setmana, perds l'altra, i escolta, i vas carregant de derrotes aquesta motxilla. Què difícil ha de ser, d'entrada per l'entrenador, saber-ho gestionar i portar-ho de la millor manera possible, però per als nanos, no?, que ho pateixen directament a la gespa.
Sí, 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 són temporades molt complicades, molt difícils, que ja saps quan...
Clar, estem parlant d'un equip infantil, vull dir...
Sí, infantil de segon any, amb una etapa que és complicadíssima, la infantil, pel canvi hormonal, que ja ho hem parlat tu i jo a vegades, no?, que aquest canvi al futbol 11, que ja fa 2 anys que ho han fet... bueno, un any bastant ingrat, no?, per tothom, però escolta, Pitu, estan portant força bé. Hauries de veure les cares de jugador entrenant, jo els veig molt sovint, van entrenar tothom va entrenar, que això és un mèrit important del Subias, també del Carlos.
Ui, tant.
Tothom va entrenar, tothom està ficat, tothom sap que, bueno, que això també és un aprenentatge, que evidentment la temporada vinent serà molt diferent, i que, escolta, que també tens coses positives. Amb temporades així, no et pensis,
Sí, sí. No. Vull dir, després d'una temporada tan dolorosa en matèria de resultats, queda
totalment
això, no? Queda l'experiència, queda el saber conviure amb això,
sí,
queda una miqueta l'aprenentatge, com s'acostuma a dir en aquests casos.
Totalment, així és.
Molt bé, doncs. Què més, Xavi, més enllà d'aquests marcadors?
El futbol set que vam parlar de l'equip també del Rafa, del sub-12,
sí,
de la Levia sub-12, que tenia un partit molt complicat a Vilafranca, el van aconseguir solventar una victòria 4-7, i segueixen també... segueixen segons, a 2 punts de Cornellà, pujarien a preferent, que és una categoria, ja vaig dir l'altre dia, que era fortíssima, perquè és la més forta del futbol català, però estem molt il·lusionats, i el Rafa i els seus nanos, doncs te pots imaginar una cosa que no era l'objectiu principal a principi de temporada, però ho estan fent increïble.
Doncs escolta'm, ens pot quedar una temporada xula, eh?
Sí. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí, però ja saps que jo sóc molt prudent. I no t'ho vull dir,
no, tranquil.
Ja saps que, ostres, jo, sí que pot quedar, sí, i també no, saps?
Sí, clar, sí.
Ja, tant de bo em truquis un dia i parlem d'això a la ràdio, tu, directe.
I tant.
Doncs... I saps, a l'antena d'aquesta temporada tan fantàstica que pot ser i pot no ser, no? Anem a veure.
Molt bé.
Anem a veure. I acabem ja, Vito, sí, si vols, amb el triple enfrontament amb el Cubelles.
Sí, senyor.
Dels equips benjamins i del Preve. Doncs, bueno, una de cada, una victòria, amb el Prebenjamí al sub-8, 4-1 a Cubelles, o una derrota amb el sub-10, a Cubelles 6-4, i un empat 2-2 del S9.
Perfecte. Doncs amb aquests marcadors posem el punt i final, aquest repàs de resultats d'allò més o menys destacat dels equips de la Blanca en aquest cap de setmana, toca descansar uns dies, no masses, eh?
Sí, sí.
Perquè, bueno, perquè tot i ser Setmana Santa, bé, hi ha alguns campus també, hi ha equips que, sí, que disputen tornejos, sí, i vaja, que, que el futbol no, no s'atura mai. La competició, no, això sí, tornarà un cop passada la Setmana Santa. I en tornarem a parlar, òbviament. Xavi, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
Bona Pasqua, adéu-siau.
Una abraçada, guapo, adéu.
I 24. Seguim parlant de futbol, perquè a la primera catalana, vaja, allò que diuen, no?, que les derrotes no són mai benvingudes, però si aquestes es produeixen en moments clau de la temporada, fan una miqueta més de mal. I aquesta és la sensació que tenim ara tots plegats després de la derrota de la Unió Esportiva Sitges al camp del Sant Cugat aquest passat dissabte. I el càstig en aquest sentit és doble: perds el partit i l'equip que t'ha guanyat també t'acaba superant a la classificació. Donem un cop d'ull a com està ara mateix a la taula classificatòria quan resten només 4 jornades. Més enllà del partit entre el Sant Cugat i els Sitges, les mirades també estaven posades en l'enfrontament d'ahir al migdia entre el Martorell i el Ciutat Cooperativa. Doncs bé, el Martorell es va endur la victòria per 1-0 i es consolida com a segon classificat. És a dir, es va produir el resultat que menys interessava en aquest cas als Sitges. Tercer ara mateix és el Sant Cugat i en la quarta posició trobem amb 44 punts la Unió Esportiva Sitges. Mateixos punts que el Sant Feliuenc, a un del Sant Cugat i a tres ara mateix del segon lloc i per tant de la promoció d'ascens. No hi ha res perdut, però el cert és que el Sitges no pot fallar més en aquestes 4 últimes jornades i haurà d'esperar de més que en Martorell o Sant Cugat es deixin algun punt en aquest darrer tram de la Lliga. Del partit de dissabte a Sant Cugat, doncs, què els podem dir? Que començaven molt bé les coses, amb el 0-1 que anotava Joel Espinosa amb el quart d'hora. De fet, en acabar la primera part, les sensacions eren prou bones, malgrat que amb el Sant Cugat va aconseguir el gol de l'empat a la sortida d'un córner a la mitja hora. Un Sant Cugat amb molta intensitat i amb un joc molt directe, directíssim, i penjant constantment pilotes a l'olla. De córner també va marcar el conjunt local al minut 67, el gol que feia pujar el 2-1 al marcador. Al Sitges li estava costant trobar el seu millor joc perquè el Sant Cugat, en bona part, li ho impedia. Un Sant Cugat que marcava el definitiu 3-1 a 4 minuts del final davant l'alegria dels molts afeccionats que van donar suport, conscients que la victòria els donava una oportunitat d'or d'entrada ple en la lluita per l'ascens. Quina anàlisi feia l'entrenador dels Sitges d'aquesta derrota? Àlex Villa, d'entrada, va voler destacar l'esforç dels jugadors reconeixent les dificultats que van tenir al llarg del partit, sobretot a l'hora de poder defensar les constants pilotes a l'àrea.
Bueno, jo el primer que vull dir a l'entrevista, que crec que és més important, és que em sento superorgullós de l'equip que tinc. Crec que és un valor... potser el valor més gran que té aquest club és el grup de jugadors aquest, perquè sincerament ho donen tot, es deixen la vida. Si veus el partit i analitzes el partit, pots dir que la segona part ells han tingut més intensitat. Jo crec que no ha sigut això, jo crec que en un partit molt, en un camp molt petit, ells amb jugadors que pengen la pilota al sac de banda des de mig del camp, pues toca defensar, i si intentes defensar 30 pilotes aturades amb un equip que té 5-6 jugadors que sobrepassen el metre 90, doncs és molt difícil. Al final hem patit, ens han fet 2 gols de pilota parada, sabien que era el seu potencial, però és que és molt difícil, si pengen pilotes del mig del camp, és molt difícil evitar aquestes jugades. Nosaltres hem cregut, ho hem intentat fins al final, hem sigut fidels al nostre estil de joc, que no oblidem que és el que ens ha portat a anar per alta classificació, i com dic, torno a repetir que estic super orgullós dels meus jugadors i del que estan fent aquesta temporada.
Bé, al final 3-1, com tu dius, ells han basat molt el seu joc, perquè el joc d'ell és penjar pilota, i així d'aquesta manera marcar els 2 gols. El tercer ja és anecdòtic, perquè el Sitges estava llançat, però potser era molt difícil guanyar aquí, tal com s'havia posat el partit, no? No sé, t'ho dic sobre el que he vist jo, eh?
Sí, sí, nosaltres normalment som un equip que quan anem per darrere generem bastantes ocasions, generem moltes, no ha sigut el cas, també l'àrbitre era un àrbitre que deixava jugar molt, això els beneficiava perquè al final és un equip molt físic, molt intens, com tu has dit, i clar, això no ens anava bé perquè cada jugada que era una disputa ells anaven al 200%, nosaltres també, però no amb tanta força, i clar, aquestes petites jugades han fet que a poc a poc anessin tirant cap enrere, que no poguessin sortir en ocasions, i ja està, s'ha de reconèixer que ells han fet el seu partit i ho han fet molt bé. La segona part han pressionat molt bé, jo crec, i tenen el valor d'haver guanyat i felicitar-los. No oblidem que queden 4 jornades, que està tot per decidir, nosaltres no hem dit l'última paraula, i estic convençut que donarem guerra fins al final.
Estic d'acord amb tu, en un camp petit, un equip que juga la pilota, tenir que jugar la pilota davant d'un equip com aquest és molt complicat, eh?
Sí, en ocasions ho hem trobat, hem trobat moltes situacions profitoses, sobretot la primera part. També és lògic que ells es troben amb accions, amb ocasions de gol, fruit d'aquesta pilota aturada, i a poc ells van venir amunt, jugant a casa, tenen el suport de l'afició, que per exemple la setmana passada ho teníem nosaltres, i ja està, hem intentat fins a l'últim minut guanyar o rescar un empat. No ha pogut ser, ells també s'han tancat molt bé al final i tenien davanters que treien petroli i els feien agafar aire, i ja està, i pensant en els dos partits que tenim a casa, que seran dos guerres, que seran molt intenses i que les hem de guanyar per somiar fins al final.
Com veus la situació, Àlex?
Bueno, la veuríem millor si haguessin guanyat, lògicament, no soc hipòcrita ni tonto, però la situació és bona. Al final anem quarts, perquè ens han avançat ara el Sant Cugat, però el Sant Cugat la setmana que ve va al camp de la Cope, Martorell demà juga contra la Cope, setmana ja enfrontaments directes i pot passar de tot. Nosaltres hem d'anar al nostre partit a partit, tenim ara rivals que depenent dels resultats potser no s'hi juguen res, i hem d'anar al nostre, fent el nostre camí, a guanyar els nostres 3 punts cada cap de setmana i ja està.
Lo veus massa lluny, això, la promoció?
Ara mateix està el Sant Cugat a un punt, i el Martorell falta que jugui demà, no sé, com a molt és un punt a recuperar en un partit, i queden 4, o sigui, estic tranquil, convençut de que farem el 12-12, i després, bueno, esperar que els altres es punxin.
No te ho pregunto a tu, perquè clar, si te ho pregunto a tu, tu me diràs, a veure, que te preocupa el teu equip, però demà el resultat pel Sitges més bo és que guanya la Ciutat Cooperativa.
Sí, sí, per suposat, nosaltres ho tenim clar, i tot i que haguessin guanyat avui, jo crec que el resultat bo era que guanya a cop, i sí que hi ha algú dins teu que dius, bueno, mira, que empatin i encara tenir opcions a cada primers, però sent realistes, veient una Copa que només ha perdut 3 partits en tota la Lliga, dubto molt que ara en 5 partits que queden, que quedin perdint aquests 3 que ens farien agafar-los. Així que jo crec que el millor és que el Martorell es deixi el màxim de punts possibles i després esperar que alguna jornada també punxin contra algun de baix, que s'estan jugant les castanyes i que són partits complicats tots els que queden.
Ara per ara tenim el gol a baratge, hem perdut amb el Sant Cugat i també amb el Martorell. Complicadet, eh?
Bueno, però és complicat, però al final jo crec que hem de fer els 12 punts. Nosaltres hem de centrar-nos a fer els 12 punts, fins ara depeníem de nosaltres.
És que per aquí anava, no? Que ara ja no depèn de nosaltres.
Ara no depèn de nosaltres, clar. Però bueno, ja et dic, hi ha enfrontaments directes, queda molta lliga. Si fas 12-12, ningú et diu que no puguis quedar al millor tercer, així que calma, centrar-nos en el nostre, que és el que controlem, i el que no controlem, doncs, bueno, només podem desitjar i pensar en positiu, però no tenim gaire més a fer.
Bé, doncs va ser prou clar amb Àlex Villa en aquest sentit. Queden 4 jornades, s'han de ser 12 punts i esperar que amb Martorell, Sant Cugat, se n'en deixin algun en aquest darrer mes de competició que resta. Els Sitges, recordem, s'enfrontaran amb el Sant Boià i el Tortosa Ebre de manera consecutiva al Municipal d'Aiguadols, viatjarà amb el camp de la Cope, de la Ciutat Cooperativa, a la penúltima jornada i tancarà el campionat rebent el Camarles al Municipal d'Aiguadols. Deixem la primera, anem cap a la tercera catalana, perquè el passat dissabte amb Aiguadols vam tenir derbi entre el Sitges B i el Ribes. Derbi que va acabar amb triomf sitgetà per 2-1 que, després d'aquesta jornada, deixem el conjunt de David Ávila en la quarta posició per darrere d'un Hortonenc que segueix en estat de gràcia i que va guanyar 0-3 al camp del Vegas, i també d'un Olivella que, molta atenció, no només consolida la segona posició, sinó que s'acosta més que mai al liderat després de la derrota del Capellades al seu camp davant l'Olímpic Can Fatjó. Comença, per tant, podem dir, una minilliga de 4 jornades, especialment per aquest Olivella que, vist com està tot, no sabem si, hores d'ara, es pot estar plantejant el liderat ara que s'ha col·locat a 4 punts del Capellades. Podem fer una cosa, li podem preguntar a un dels veterans il·lustres de la plantilla, com és el Víctor Olmedo, una de les veus autoritzades del vestidor de l'Olivella. Víctor, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal, Pitu?
Molt bé, suposo que molt contents, i aquest cada setmana una miqueta més, si cal.
Sí, l'equip està responent molt bé, estem competint cada setmana a nivell màxim, la veritat que quasi tots els aspectes del joc ens estan sortint de cara, és en aquest moment que bueno, estàs en confiança i l'equip ho nota, i res, aprofitant-nos una miqueta de tot, la veritat, al final juguem a futbol per això, per competir per coses positives, i estem, per sort, la recta final de la temporada estem aquí dalt, que és l'important.
Teniu el segon lloc bastant, bastant assegurat, mai es pot dir al 100%, però, Víctor, no sé, ara mateix esteu a 4 de Capellades. Com ho veus?
Bueno, de veritat, sorprenent, perquè ens hem enfrontat amb ells i, bueno, és pues un equip, la veritat, que molt potent. Si és cert que porta ara una ratxa amb força negatives, haurem de veure si es poden bueno, aixecar, que jo imagino que sí, perquè, bueno, ja tenen bons jugadors. Però, bueno, nosaltres intentarem fer la nostra feina, jugar cada partit com si fos l'últim per afiançar, com tu bé, com deies, aquesta segona posició, que ja és molt positiva. Però, bueno, si per sort, perquè això no ho podem controlar, ells ja deixen doncs un parell de partits, alguns punts, doncs intentarem estar doncs, bueno, guanyant els nostres, no? Que és l'important, que és el que hem de fixar, no? Guanyar tots els partits i els altres ja veurem què fan.
Saps, Víctor, millor que ningú, que això de les dinàmiques en el món del futbol i en el món de l'esport, jo diria, és molt important. I ara mateix vosaltres esteu en dinàmica positiva. Potser el Capellades no tant, perquè s'ha deixat punts importants en aquestes últimes jornades. El que passa és que, clar, portava un coixí tan important que li ha servit per això.
Sí, exactament. Sí, al final era un equip que semblava imparable. Llavors, no sé, imagino que... Bueno, tots ens pot passar. Que tens una... El que tu ben deies, que tens molts punts per davant, que et relaxes una miqueta i després costa enxufar-se, però, bueno, jo crec que és qüestió per ells, imagino, realment no valoren gaire. O sigui, si es dona, fantàstic, no? Però crec que tenen capacitat de sobres per guanyar un partit i a partir d'aquí tot cap amunt. Ara tindran dubtes, és normal, sembla que són 4 partits que no guanyen o una cosa així, però vaja, ja et deia, al final el que jo estic molt content és la feina que s'ha estat fent aquest any a Olivella i que està donant els seus fruits ara, que al recte final doncs estem aquí, que és el més bonic.
Doncs amic, teniu la promoció a tocar.
Sí, aviam, fa setmanes que dèiem, bueno, no hi pensem, no, ara mateix sí, és inevitable, a més ara amb la parada de Setmana Santa, que podrem descansar, que ja queden només 4 partits, depèn de tu mateix, els partits que venen a tots, per tots seran complicats, depenent si estem a zona alta o zona baixa, als rivals, no, a tots ens tocarà barallar-nos amb bons equips, però bueno, l'important és que cada partit entrenem un a un, cada setmana treballar el màxim possible i jo que sé, si tenim la bona sort de tindre aquesta promoció, després ja veurem com es dona, perquè aquest any és una mica diferent, crec que hem de jugar més partits, però bueno, ni que sigui el premi d'estallar dalt, no?
I tant, i tant, i tant. I clar, en el vostre cas, clar, s'ha produït aquell fet de que pocs podien parlar de que aquest Olivella, doncs, perquè clar, estàveu allà, sí que anàveu traient el cap, però heu vingut amb l'empenta necessària per col·locar-vos segons i per aguantar el tirón, no? Com es diu en aquests casos. Em refereixo, Víctor, que sí, parlava molt del Ribas, del Sitges B, d'aquest Hortonenc tampoc se'n parlava massa i fixa't quina temporada està fent. Vull dir, en el vostre cas també ha estat interessant això, no? Que veníeu de baix i aquí esteu.
Sí, la veritat és que, bueno, és que és inevitable. Al final estem parlant de clubs que tenen, sobretot Ribas i Sitges, més envergadura en quant a infraestructura, jugadors, juvenil, recolzament... a nivell d'entrenaments, de moltes coses. Al final l'Olivella té unes carències que són inevitables, al final per on està. Sí, és cert que el més positiu d'Olivella és el bon ambient que hi ha. No, del temps que hi porto no hi ha hagut una mala paraula a ningú, els vestuaris són un déu, al final jo encara més per l'edat que tinc, però ja la gent jove es dona compte que l'important és que tot, quan vagis al camp a entrenar i a jugar els partits, que ens ho passem bé, m'entens? El competir va de la mà d'això, això ho sap tothom, i més nosaltres, al final el vestuari que tenim és un vestuari doncs, amb moltes tables dintre del món del futbol i de la comarca, i es nota molt, perquè als moments claus dels partits doncs, sempre hi ha una parada positiva, constructiva, doncs, bueno, doncs que aquesta moneda caigui cara per la nostra banda, no? I, uh-huh. I s'està notant en moltes situacions, o sigui que estem jugant partits que realment no són amb resultats molt, molt amplis, o sigui, al final és el que tenim. Nosaltres hem tingut baixes importants, com han tingut l'Anarejos que va marxar, que al final és un home gol, no marquem tants gols, però tampoc no ens marquen tants. Llavors, al final hem de fer molt positius això, no? Que al final estem competint, que guanyem i els tres punts quasi sempre acaben al nostre costat. Això ho estem fent molt bé.
I vostè què tal?
Doncs molt bé.
Tu creus que podré tornar a trucar la temporada que ve?
Sí, pot ser. Sí? No, tot depèn de com vagi tot. Al final, a mi el que més em costa al final és el compromís a nivell d'entrenament i de tot, o sigui, però per un tema familiar.
Sí, clar.
La dona està farta ja, els camps són més grans i jo l'entenc, o sigui, s'ha d'entendre tot això. Però bueno, físicament em trobo molt bé. És l'any que porto un parell d'anys cuidant-me molt més i ara em noto molt bé. O sigui, s'acaba la reta final molt bé i també els companys d'Oliver també, al final, ens anem retroalimentant una miqueta. Hi ha molta gent que també es cuida molt i inevitablement en aquesta categoria, si ja trobes una miqueta més, ja guanyes molt. Més a l'experiència que tinc, doncs, bueno, pues, estic molt còmode i la veritat que disfrutant del moment, que és el que tu dius, no? Al final és mai se sap si seguiré jugant o no, però bueno, per ara disfruto el moment i si hi ha premi, doncs mira, un any més que tinc premi. No hi ha més.
I escolta'm, això, que dèiem, teniu la promoció a tocar i escolta'm, sí que s'allarga una miqueta més la temporada, però vaja, jugar una promoció també té el seu punt, eh?
Sí, té el seu puntet, la veritat. Ara mateix, si dius, o t'ho dic ara mateix, doncs mira, l'objectiu no hi vull pensar gaire perquè és pensar que s'estira la temporada fins a la meitat de juny, doncs no tinc gaires ganes, però bueno, realment el premi ho val tot, m'entens? Si al final quedem a la promoció i aconseguim guanyar els partits, al final és una motivació extra, és inevitable. Ja arribarà el moment del partit i hem de jugar-los igualment, o sigui, cada partit, encara que juguem contra l'últim classificat, el futbol em segueix encantant i demostrar que tant jo a nivell individual com l'Olivella com a grup, doncs podem competir contra qui sigui, no? I això és el que a cap i a la fi sempre ens segueix tirant cada setmana.
I escolta'm, ara que no ens escolta gairebé ningú, heu comentat, ni que sigui a nivell de vestidor entre vosaltres, hosti, estem a 4 punts, tu, i si, no sé.
Sí, jo soc una mica final en aquest sentit, perquè jo cada partit m'agrada que l'equip surti al màxim i encara me'n recordo d'anar al cap del Capellades, que jo realment crec que podia haver guanyat, però bueno, pues al final aquella sensació de l'espai que tenien sobre nostre, que tenen molt bon equip i ens van guanyar, però si haguéssim guanyat allà estaríem a un. Doncs, bueno, ara mateix és el que et deia. Competir, esperar que ells punxin, sí que ja tenim una mica, doncs, no, el petit somni de que potser punxen, però vaja, que ja et dic que al final és afiançar el que ja hem aconseguit després de la temporada, que portem un any molt llarg i aquesta frase sí que l'estem dient, és que no hem estat lluitant durant tot un hivern ben dur a Olivella, que Olivella està difícil, sí. Els hiverns aquí per molts, molts aspectes i ara no la podem tirar a Norris, no? Jo crec que això l'equip ho té molt, molt fixat al cap, ja et deia, no només per que ho diguéssim, sinó perquè, ja et dic, la mitjana d'edat del nostre vestuari és bastant alta, no? I la gent això ho sap, o sigui, tots hem passat per aquestes situacions, la gran majoria.
Víctor, moltíssimes gràcies, un plaer de nou parlar amb vostè, que vagi molt bé i que tingueu un bon final de temporada.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per la cobertura, per la trucada, nois, un plaer sentir-vos.
Gràcies, bon dia.
Vinga, adeu.
Víctor Olmedo, una de les veus autoritzades, sense cap mena de dubte, d'aquest vestidor de l'Olivella, que té, repetim, la promoció bastant, bastant, bastant ben encarada, eh? Molt ben encarada, jo diria. Bé, dissabte passat a Aiguadols, com dèiem, victòria del Sitges B per 2-1 davant un Ribes que venia, doncs, amb aquella idea d'obtenir un bon resultat, que no els allunyés més d'aquesta preuada segona posició. Va marcar ben d'hora el Sitges al minut 8 amb un gol de Jaume Morales, va empatar el Ribes al minut 12, una gran acció per banda dreta, que va arrodonir Marc Robert, i el 2-1, una centrada des de la dreta d'Hugo Pavia, la rematava de cap Àlex Cassanyola al minut 40. Va saber mantenir, com es diu en aquests casos, la compostura amb els Sitges al llarg de la segona meitat, concentrat, bé al darrere, i amb un Ribas que va tenir la seva millor ocasió al minut 57, amb un xut al pal de Marc Robert. Els sitgetans van acabar jugant amb 10 per l'expulsió de Nacho Soler. Tot s'ha de dir, un partit amb moltes masses targetes. Fins a 16 va mostrar l'àrbitre, bona part d'elles per protestes, que no pas per joc dur o per joc violent. Al final, com dèiem, victòria dels Sitges 2-1, i el vestidor que va celebrar amb molta alegria, per cert, aquest triomf que fa que l'equip no perdi encara aquesta petita il·lusió, encara que sigui petitona, de seguir lluitant per un objectiu que ara mateix, doncs, és evident que està molt lluny. El seu entrenador, David Ávila, en acabar el maig, valorava així aquesta victòria davant el Ribas.
Bueno, sobre todo seguir ahí, ¿no? Seguir en la pelea, no descolgarnos. Ahora hemos superado al Ribas y al final es el objetivo, ¿no? Una vez nos hemos podido descolgar un poquito de Olivella, es estar hasta el final y hasta donde nos llegue. Y sobre todo, bueno, moralmente supone mucho. Es el primer derbi que ganamos desde que estoy yo en el equipo. Y bueno, sobre todo muy importante, ¿no?
Son especiales aquests partits, ¿no?
Sí, sí, por la rivalidad. Yo precisamente también he estado 6 años en Ribas, también es un derbi especial. También especial porque en el Ribas hay jugadores que yo los he entrenado de alevín, infantil y cadete, y bueno, también me ha hecho cierta ilusión encontrarlos, ¿no?, ya siendo hombres. Y bueno, sobre todo especial por los chavales, que ya has podido escuchar el ambiente que hay. Y bueno, sobre todo estar ahí hasta el final, hasta donde nos llegue, ¿no? Y no bajar los brazos.
¿Quin valor li dones a aquests 3 punts?
Pues muy importante, sobre todo porque venimos de una semana que hemos cambiado entrenos por, bueno, pues al final todos queremos ver la Champions. Ayer había un anuncio aquí en el campo, no pudimos entrenar, a última hora tuvimos que avisar que no había entrenado, hemos entrenado 2 días a la semana, y el valor es muchísimo, y sobre todo por el grupo, por el compañerismo que tienen, por cada semana estoy llevando juveniles también, los aceptan muy bien, gente que no ha jugado, sé que no pone mala cara, la verdad que contento, ¿no?
El partit, quina lectura fas del partit? Al final se han dut els 3 punts amb aquest 2-1. ¿Quién la actúa en fase, David?
Bueno, yo creo que la primera parte ha sido muy buena nuestra. No hemos sabido interpretar, buscarles espalda a ellos, que les estamos buscando muy precipitadamente. Pero en cuanto intensidad, bien colocado, toma de decisiones, ha sido correcta. Y al irnos las 2-1 la primera parte con ventaja, no ha sido bueno el poder controlar la segunda parte. Han tenido yo la ocasión que han pegado en el poste. Pero yo creo que los días que hemos estado muy, 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 muy bien en defensa, un trabajo grupal excelente. Y bueno, hemos sabido contener el arreón final del Ribas, ¿no?
Ara t'ho volia comentar, l'equip avui ha estat molt concentrat, se l'ha vist molt concentrat, i heu sabut també tenir aquesta dosi de patiment, ¿no? S'ha sabut patir.
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Hemos estado sobre todo muy, muy, muy bien colocados, no hemos cometido errores en salida de balón, que otros partidos las hemos cometido, entonces nos creaba dudas. El equipo ha estado serio, ha hecho un trabajo espectacular, y eso ha dado que, bueno, a pesar del arreón del Ribas, nosotros no hemos pasado relativamente apuros, ¿no? Porque el equipo ha estado francamente bien.
¿Qué te ha semblat el Ribas?
Bueno, lo que ya sabíamos, un equipo peleón, buscando a Carlos Henarejo las segundas jugadas. Hemos contrarrestado muy bien eso porque no les hemos dejado bajar de cabeza bastantes jugadas para que jugaran ellos en la segunda jugada. Hemos tapado bien las bandas de ellos, sobre todo la banda derecha con Arnau Regueiro, bueno, que por ahí nos ha venido el gol, pero hemos estado muy bien. Es un buen equipo, la prueba está que está ahí arriba, ¿no? Y muy bien trabajado con Xavi, que había sido compañero mío, Sarabia también compañero mío en el Ribas, y la verdad es un muy buen equipo con muy buenos jugadores.
Masses targetes, ¿no creus? El partit tampoc ha estat tan complicat com perquè l'àrbitre mostrés tantes targetes.
Bueno, si miras las tarjetas, creo un 80% han sido, 90% han sido por protestar, no ha habido juego brusco, nada, ha habido un derbi tenso, pero un derbi, al final son todos amigos y compañeros, y algunos saldrán esta noche juntos y irán a cenar por ahí, al final, pero ha sido un derbi bonito, limpio y bien disputado, y lo que digo, a lo mejor han servido 2 o 3 tarjetas por faltas, y tampoco ha sido unas faltas demasiado agresivas.
Potser el pitjor de tot és la vermella que ha vist el Nacho, i això li impedirà jugar. I ara, qualsevol baixa que tinguis...
Bueno, para mí me lo pone más fácil, así hoy tenía todo, bueno, menos Jair lo tenía disponible, pero bueno, no me preocupa, porque al final van saliendo todos, van jugando, y bueno, yo creo que de los 9 partidos que llevo, 10, ya no sé los que llevo, prácticamente siempre solo he tenido un día todos los disponibles. Bueno, servirá para convocar a un juvenil que venga a jugar, y si podemos darle minutos, bien, y si no, pues para los que han tenido menos minutos. Al final entré el primer día con muchas bajas, con 12 jugadores disponibles, y no me he quejado de ningún día. Pues no estará Nacho, pondremos a otro que lo hará igual de bien que Nacho.
Bueno, ara un petit descans, no? Que anirà bé, suposo.
Bueno, yo un poco, porque yo juego, llevo otro equipo, llevo el juvenil y esta semana tenemos un partido atrasado, es decir, que hasta el jueves a tope. Sí que es verdad que ahora nosotros haremos un día solo esta semana y a desconectar ellos sobre todo, que falta les hace, y bueno, y volver de Semana Santa pues a acabar los cuatro partidos que quedan y hasta donde nos llegue.
Encara la recta final, que serà, vaja, de final en final gairebé.
Bueno, al final la clasificación te marca, estás a 7 puntos de l'Olivella, matemáticamente.
Es difícil, estamos, David.
Es complicado, pero yo lo dije ya hace unas semanas. Vamos a estar hasta el final, el equipo está hasta el final, con esta victoria nos asegura que prácticamente vamos a estar hasta la última jornada, y si no, mira, si quedamos tercero mejor que cuartos, y si quedamos cuarto mejor que quinto, ¿no? Es decir, que está complicado, hay que ser franco, pero bueno, es un equipo joven y la aspiración del club, ni mucho menos, a mí cuando me dieron el equipo no me dijeron que había que subir sí o sí, por lo tanto son chavales jóvenes, están en formación, si el año que viene hay alguno en el primer equipo será un premio, y bueno, y a dar minutos a los chavales jóvenes.
Bueno, David, doncs gràcies i repeteixo, enhorabona per aquesta victòria.
Vale, muchas gracias.
Les paraules de David Ávila, el míster del Sitges B, després d'aquesta victòria 2-1 davant el Ribas el passat dissabte a Aiguadols. Deixem el futbol, parlem ara d'hoquei, perquè a la segona catalana, en el seu grup C, segueix aquesta dura pugna entre Juneda, Sant Ramon i Cubelles. Tots tres volen ser l'any que ve a la primera catalana, i ara mateix l'ascens directe el té assegurat el Juneda en la seva condició de líder, amb un punt d'avantatge, però respecte al Sant Ramon, i un Cubelles que dissabte passat a Vinsbens va atropellar, com es diu en aquests casos, el Club Patí Subursitges. Un Subursitges totalment desdibuixat i que ja fa setmanes que va entrar en aquesta mena de crisi, no només de resultats, sinó també de gestió de vestidor. Creiem, imaginem que més d'un demana crits que s'acabi la temporada, però el que es fa evident és la necessitat de dotar el club d'una estructura prou sòlida que ara mateix no la té. Estructura en tots els sentits, directiva, esportiva, social, fins i tot, però una estructura que pugui garantir un futur molt més estable a tots els nivells. Cal que es prenguin decisions, i en aquest sentit veurem si el club té previst fer algun moviment un cop acabi la temporada, però ja els apuntem que, segons hem pogut saber, algun moviment hi haurà. Del partit de dissabte a Pinsbens, poca cosa a comentar. El Cubelles ja dominava clarament el marcador a la fi de la primera meitat amb 1-9, van acabar doncs el partit amb un aclaparador i fins a cert punt humiliant, 3-15. Isaac Martínez en dues ocasions i Pau Prat van ser els golejadors d'un Club Patí Subursitges que segueix el seu particular calvari en aquesta segona volta. Queden encara 4 partits i el cert és que el Subursitges no pot badar, perquè ara mateix no pot deixar de mirar una mica més cap avall a la classificació, i compta perquè el proper partit el jugarà el dia 26 d'abril, un cop passada la Setmana Santa, a la pista d'un Montbui que ara mateix està jugant al descens. Vinga, encarem ja la recta final de programa. Hem de parlar de rugby, perquè el passat dissabte, a la Foixarda, el tercer equip de la Sant Boiana es va proclamar campió de Catalunya en derrotar a la gran final de la DHCAT el Gòtics per 29-25. Sense cap mena de dubte, Sant Boiana C i Gòtics han estat els millors equips, i els de Sant Boi, que són els flamants campions 10 anys després. Un cap de setmana que, com ha destacat, també ens deixa aquest tercer lloc aconseguit a la primera catalana sub-14, que ha assolit el sub-14 del Rugby Club Sitges en guanyar el partit per al tercer i quart lloc, el Buc, els nois de Fede Garona, que es van acabar imposant per 12-21. Tenim al telèfon el president del Rugby Club Sitges, Alejandro Villarreal. Alejandro, bon dia.
Hola, Pitu, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá, Semana Santa.
De acuerdo. S'acosta al final de temporada, Alejandro, i bé, no podem dir, encara no s'ha acabat, però que hagi estat una mala temporada, tot al contrari, per als equips del Rugby Club Sitges.
Bueno, sí, la verdad que teníamos expectativas un poquito más elevadas en alguna categoría y no se nos dieron los resultados. Pero en líneas generales, sí, estamos muy contentos. Lo que hizo la sub-14, lo que hizo la sub-19, el senior sin lugar a duda, la 16, no. En líneas generales bien, consolidando el equipo femenino de a poco. Yo creo que ese femenino dentro de un par de años va a dar mucho que hablar.
Alejandro, primer equip, semifinal, segon equip, semifinal, sub-18, semifinal, sub-14, semifinal. Vaja, sí que ha quedat una miqueta donar el pas definitiu, no? Però esteu molt a prop.
Sí, no, está claro. Y tenemos ahí por encima nuestro dos clubes que lo están haciendo muy bien, San Cugat y San Boy.
Sí.
Y que no es un consuelo, pero hay que decirlo, son dos clubes que ahora en los torneos nacionales, en todas esas categorías, van a estar entre los cuatro primeros de toda España. O sea que quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y que si seguimos en esta con esta dinámica, en un par de años o cuando venga toda la canada, toda la escuela, que también lo estamos trabajando muchísimo y muy bien, vamos a tener alegrías.
Sens dubte. Deixa'm preguntar-te pel primer equip, per aquesta semifinal que va perdre amb el Sant Boi, que al final ha estat el campió. No s'ha estat tan lluny, és a dir, que crec que aquest equip, Alejandro, i si m'equivoco m'ho dius, l'any que ve pot donar molt que parlar.
Sí, no, está claro, y ahora está, es más, hoy tenemos reunión para ver qué decisión tomamos, porque nos tenemos que inscribir para subir, si queremos entrar en los para los playoffs de ascenso a División de Honor B, creo que tenemos hasta el día 20, no me acuerdo, para ver si subimos o no, y lo más lindo, lo que a mí más me enorgullece, es ver las votaciones que hace Paco, Diego y Paco en los chats, en los WhatsApp, a todos los que vienen de abajo, todos los chicos que han subido este año y que van a subir el año que viene, son los primeros que han votado que sí, que quieren jugar a lo más alto posible. Y eso, la verdad, está buenísimo, que un jugador tenga esa ambición y tenga esas ganas, quiere decir que estamos logrando lo que queremos, que es ser un club ambicioso y un club que vaya para adelante.
¿Y el club qué piensa en aquel sentido, Alejandro?
Bueno, en el club estamos ahora con un tema, yo no sé si lo sabía, yo lo dejo.
Pues primera llamado noticia.
Ah, ¿no sabías nada?
No.
Ah, bueno, te doy ahora la primicia, ya hemos llamado a elecciones, y yo hago un paso al costado, obviamente voy a seguir estando en el club, voy a seguir colaborando, voy a seguir ayudando. La mayoría de la gente, hay, creo, no sé todavía, pero creo que ahí solo va a haber solo una lista, y la mayoría de los que están en esa lista es gente que está trabajando actualmente con nosotros, así que va a ser una especie de continuidad. Y justamente en la reunión de hoy, el que en teoría va a ser el futuro presidente, que es el áspero, Fede Garona, que es entrenador de la sub-14, viene a la reunión, y nada, vamos a hablar de números, vamos a hablar de lo que más te asusta a mí personalmente es el compromiso de los chicos, pero lo que te acabo de decir, que está buenísimo que los más chicos vengan empujando fuerte desde abajo, y obviamente a la junta que viene, el tema de los números. Sí. Esta tarde la reunión es un poco para aclararle los gastos que se tienen, si tenés que subir, los viajes que hay, el viaje a Mallorca en avión, bueno, dejar todos los números claros y que el club económicamente puede afrontar una subida a División de Honor B.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular último, ¿no? Quedan pocos minutos, Alejandro. Un día ya hablaremos con más calma, ya pararemos con más calma. Però vaja, el titular seria aquest, Alejandro Villarreal deixarà de ser en breu president del Rugby Club Sitges, i veurem si el club acaba donant o no aquest pas per d'entrada jugar aquest playoff de sense divisió d'honor B i com acaba aquesta història. Alejandro, gràcies per haver atès la nostra trucada.
Tenim
pendent una conversa amb més calma, si et sembla bé, i aleshores ja farem un balanç més acurat. Gràcies, Alejandro, una abraçada.
Abraço grande, Pitu, gràcies.
Bé, doncs com ens en reconeixia el propi Alejandro Villarreal, el relleu està servit. Fede Garona amb la punta amb el nou president del Rugby Club Sitges, en Fede Garona, que parlàvem fa uns dies, perquè és l'actual entrenador de l'equip sub-14, que, com dèiem, també ha quedat tercer de la seva Lliga de Primera Catalana en derrotar aquest passat cap de setmana el Buc per 21-12. En el cas del sub-18, recordem que tenia partit de Copa Catalana, partit semifinal, que no va poder guanyar el Sant Cugat. Aquest Sant Cugat i aquest Sant Boi, que, com apuntava també Villarreal, són grans clubs i que a hores d'ara encara estan un pas per sobre del Rugby Club Sitges. Amb aquestes informacions del món del rugby posem ja a punt i final el temps de descompte d'aquest dilluns 14 d'abril. El món de l'esport ara que es pren un petit parèntesi, Setmana Santa, i un cop passada Setmana Santa i tornarem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.